Notícies Matí, amb Mireia Sants.
Avui, 25 de setembre, fa 62 anys de les riuades que van deixar una trentena de morts a Sabadell i més de 400 arreu del Vallès Occidental. Els efectes d'aquells aiguats van quedar plasmats en un film del fotògraf i cineasta nord-americà William Klein, que es podrà veure demà a 6:45 al Museu d'Història.
Sí, Mireia, i per descobrir-ne més detalls i endinsar-nos en la projecció podem parlar amb el director del Museu d'Història, Joan Comas Olivas. Bon dia, Joan.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, per què heu decidit projectar aquest documental?
Doncs mira, perquè creiem que els sabadellencs no en tenen ni idea de que existeixin i, de fet, creiem que els sabadellencs no en tenen gaire idea de que existeix perquè des de l'arxiu, des del museu, no sabíem que existís.
I què feia Klein a la ciutat?
T'explico. Mira, en Joaquim Sala Sanahuja, que, com saps, és escriptor i és un savi de la ciutat, un dia em va recomanar les memòries d'en Xavier Valls, de l'artista Xavier Valls, que havia desenvolupat doncs, tota la seva vida i la seva carrera com a artista a cavall de París i Barcelona. De fet, ell havia nascut a Horta. Ja? I en aquestes memòries, en un moment determinat, doncs, jo vaig tenir la sorpresa de que ell citava que un estiu, havent baixat a Horta, doncs s'havien produït aquests aiguats de l'any 62, naturalment s'havien produït aquests aiguats, i que amb el seu amic William Klein, que era artista, que era fotògraf i també era cineasta, doncs s'havien arribat al Vallès i que en William Klein havia fet un reportatge o una pel·lícula, en definitiva, no? Esclar, això a mi em va sobtar moltíssim, em va cridar l'atenció, i furgant i altra vegada, gràcies a en Joaquim Sala Sanahuja, doncs vam poder trobar aquesta pel·lícula. Bé, de fet, el que hem trobat és, segurament és un muntatge ja de les moltíssimes imatges que devia prendre en William Klein, que encara no sabem, hem de continuar la recerca, hem de veure si hi ha bruts de càmera, si hi ha notes de les persones que van entrevistar, etc. Però, de qualsevol manera, tenim una pel·lícula d'una durada de 10 minuts 59 segons que es diu Entremblement du ciel que es conserva a l'Institut Nacional de l'Audiovisual de França. Em sembla que valia la pena doncs, donar a conèixer aquesta pel·lícula entre les diverses que hi ha sobre aquells fets. I bé, això, per això hem fet aquesta convocatòria i, a més perquè, doncs, altra vegada, en Joaquim Sala Sanahuja, que és, repeteixo, un savi de la ciutat, doncs, ens acompanyarà, ens emmarcarà doncs, els personatges, la producció d'aquesta pel·lícula, etc.
A banda d'aquesta pel·lícula, quins materials gràfics o quins elements trobarem més al documental?
En aquest documental, concretament? Mira, aquest documental, el que hem vist és que, en primer lloc, a diferència d'altres documentals més amateurs, doncs és un documental, això, professional, no? I, per tant, les imatges són unes imatges de primeríssima qualitat. En segon lloc, hi ha una mirada determinada, no? Jo no sóc especialista en cinema, però no cal ser un gran especialista per adonar-te doncs, que respecte a altres documentals o altres manifestacions audiovisuals, per exemple, hi ha moltíssima fotografia que s'ha conservat doncs, de persones que van anar a fotografiar o que conservaven algunes fotografies a les seves calaixeres de les cases, això, que sobretot s'incideix molt en l'espectacularitat dels danys a les fàbriques, no? Per exemple, tots tenim molt present doncs, la fàbrica Grau arrasada per l'aiguat o a Taicassa, no? Tindes i acabades Enrique Casanovas Argelaguet, etc. Però aquesta pel·lícula té una mirada molt social i, per tant, el que es pot veure és la cara de les persones que han patit aquesta tragèdia, alguns que se n'alegren d'haver conservat íntegra la família, d'altres que han perdut alguns membres Per exemple, hi ha el testimoni escoixidor d'una parella doncs, que han perdut una filla i l'han trobada a 15 quilòmetres riu avall. No? Aquesta és la cara que potser no havíem vist fins ara i és la cara que fa doncs, la gent que s'ha vist sotmesa a un trasbals d'aquesta magnitud. No? Que és una cara individual, diguem-ne, des del punt de vista de les circumstàncies personals, però també és una cara social, una cara col·lectiva, entenc jo, que és veure la magnitud doncs, del desastre col·lectiu, no? El que potser no t'ha passat a tu, li ha passat al teu veí, o li ha passat al teu germà, o li ha passat al teu cunyat, no? I jo crec que realment aquesta visió feia molta falta de la gent normal i corrent, diguem-ne, que havia patit aquest desastre a les seves carns. Després també hi ha imatges que potser a algú li resultaran molt emocionants, com la vinguda d'uns joves Joan Carles i Sofia, per exemple, i altres aspectes, diguem-ne, que a mi em semblen, doncs... Em sembla que em marquen també els aspectes més polítics i que contribueixen, diguem-ne, a aquesta interpretació més política que s'ha fet dels aiguats, que hi ha de ser, perquè és imprescindible entendre per què en un moment determinat es pot produir un desastre d'aquestes característiques quan hi ha centenars de persones que estan vivint a la llera del riu Ripoll, en una llera que les autoritats saben que és inundable perquè ja s'hi han produït inundacions anteriors, però que no han tingut unes conseqüències tan tràgiques.
Clar, perquè vostè creu que les conseqüències que van tenir aquí a Sabadell són comparables a altres punts de la comarca o altres riuades que poguessin haver?
No, des del punt de vista numèric és evident que no, perquè Sabadell comptabilitza 32 morts, mentre que doncs, Terrassa, Rubí, etc., doncs, superen àmpliament els 200. De fet, exactament, no ho sabrem mai, no sabem mai el nombre de morts que va comportar aquests aiguats. Oficialment doncs, se'n comptabilitzen 8 a Mata de Pere, 327 a Terrassa, 255 a Rubí, 32 a Sabadell, 12 a Ripollet, i després, clar, els aiguats també van afectar doncs, altres llocs com Sant Adrià, diferents barris de Barcelona, o les Os, normalment, Poble Sec, Zona Franca, Cantunis, vull dir que realment no se sabrà. I des del museu i des de l'arxiu vam promoure una recerca molt interessant a partir d'una font inèdita, que és la font dels expedients generats per les diferents ajudanties de Marina, de Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona i Barcelona, que eren, per dir-ho d'alguna manera, els llocs on es feien els atestats dels cadàvers trobats al mar. És a dir, uns dies després poc després de l'aiguat, doncs bona part de la costa catalana s'omple de cadàvers, d'animals, també de persones, de mobiliari, de tuells de totes classes flotant, eh? I de tant en tant doncs, els pescadors es troben amb alguns cadàvers i aquests pescadors els recullen i els porten en aquestes ajudanties on es fa, per dir d'alguna manera, l'autòpsia, no? L'aixecament del cadàver. I bé, una de les coses que motiven, diguem-ne, que els pescadors es trobin amb aquests cadàvers és que, en realitat, el règim franquista no desplega de manera organitzada cap llanxa, diguem-ne, ni cap tipus de no fa cap desplegament, diguem-ne, per recollir aquests cadàvers, no? Aleshores, d'aquests cadàvers trobats al mar se'n fan 200 atestats que després, per una qüestió d'organització d'organigrama, diguem-ne, del sistema arxivístic militar, doncs se'n van a l'Arxiu Naval de Cartagena. I en Genís Ribé i jo mateix, del Museu d'Història, doncs vam tenir l'oportunitat de consultar aquests expedients i veure una mica quantes persones d'aquestes que es van recollir al mar doncs es van poder identificar, i en realitat de 94 que se'n van documentar, doncs 35 es van identificar, 59 no, eh? Vull dir que, i d'aquests 5 eren de Sabadell. Bé, és una font inèdita que no s'havia forgat mai i que ens ha permès, entre altres coses, d'explicar, d'entendre, diguem-ne, com no hi va haver, repeteixo, un desplegament organitzatiu important, doncs, per poder recollir aquests cadàvers, de la mateixa manera que el règim, doncs, va trigar moltíssim a organitzar absolutament res des del punt de vista de l'ajut als damnificats, a les tasques de desescombrament. Bé, hi va haver una... N'hi va haver sort, diguem-ne, que la condició humana a vegades doncs, respon com cal, i que hi va haver tota una autoorganització de la societat que va fer doncs, que es pogués atenuar relativament aquest suport, diguem-ne, que mancava de part del règim, no? Vull dir, es van autoorganitzar els treballadors, a minyons escoltes doncs es va desplegar en molts llocs, ajudant en tot el que va poder. De fet, aquest aspecte li va costar el càrrec a l'alcalde de Rubí. Però bé, la desesperació i la indignació feien que la gent doncs, es mogués i actués.
Per tant, va marcar un punt d'inflexió, les riuades, almenys aquí a Sabadell.
Bé, naturalment, jo crec que en tot el segle XX no recordava res semblant, i sortosament no s'ha produït res que pugui ser comparable, no? Evidentment, aquí va haver doncs, unes pluges doncs, desmesurades, diguem-ne, que en alguns llocs van arribar als 240 litres per metre quadrat en 3 hores, però realment tot això es podria haver evitat en bona part si no hi hagués hagut aquesta situació d'infrahabitatge, on, ara diré una cosa que és òbvia, que és que sempre plou sobre mullat, no? Doncs una vegada més, aquí els més perjudicats van ser els més pobres.
Sí, sí. Normalment la història sempre és així, malauradament. Doncs, Joan Comas Olivas, moltes gràcies per aquesta breu sinopsi del documental, i estarem atents.
A disposar. Jo el que us vull dir és que aquest documental està visible a internet amb aquest títol de Un tremblement du ciel, però val la pena que vingueu a la seva projecció, perquè en Sala Sanahuja ens farà una contextualització tant pel que fa al seu productor com al producte en si mateix, que penso que val la pena doncs, de sentir.
Així ho farem. Merci.